A Europa, a Catalunya Informació.
Era un 25 de març de 1957. A Roma feia una tarda plujosa. El rellotge del Capitoli marcava les 7 de la tarda. Les campanes anunciaven la firma del Tractat de Roma. S'acabaven de posar els fonaments de bona part de la història d'Europa dels últims 40 anys. El Tractat de Roma va ser la culminació d'una voluntat comuna. Una Europa dividida i encara enfonsada econòmicament per la Segona Guerra Mundial decidia que calia unir esforços per no recaure en el mateix error. El principal objectiu, la pau. Robin Schuman era el ministre francès d'Afers Estrangers el 9 de maig de 1950.
Per servir la pau. Europa no estava feta. I hem tingut la guerra. Europa no es farà de cop, ni en una construcció de conjunt, sinó per realitzacions concretes, creant abans una solidaritat de fet.
Per primera vegada s'avança paral·lelament cap a un doble objectiu, obrir mercats, coordinar-se econòmicament i alhora establir uns lligams polítics que evitin una nova guerra a Europa. Un any més tard, a París, Schuman anuncia la creació de la Comunitat Econòmica del Carbó i de l'Acer.
Tots nosaltres, alemanys, belgues, francesos, holandesos, italians i luxemburguesos, som a partir d'ara europeus. Ja no hi haurà carbó alemany ni acer francès, sinó carbó i acer europeu circulant lliurement pels nostres països com en un únic país de 155 milions de consumidors.
El 1957, França, Alemanya, Itàlia i el Benelux firmen el Tractat de Roma, constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea. Les negociacions van ser llargues, però el context internacional que es vivia en aquell moment va acabar de decantar la balança.
1956, s'acaba de resoldre el contenciós franco-alemany sobre el territori del Sarra. La intervenció de l'exèrcit roig a Hongria posa de manifest la persistència d'una amenaça soviètica i la crisi del canal de Suez demostra la dependència energètica de l'Europa occidental i la seva feblesa provocada per les dissensions internes.
Enrico Vinci, que ha estat secretari general del Parlament Europeu durant els últims 37 anys, en tenia 25 quan es va firmar el Tractat de Roma. Com a diplomàtic, assessorava el ministre italià.
Jo recordo que en el 1955 ja la conferència...
Recordo que el 1955 ja la conferència de Messina i després, durant totes les negociacions fins al març del 1957, el que hi havia en realitat era l'entusiasme polític per realitzar una Unió Europea. En aquells temps ja hi havia dos grans preocupacions. La primera era d'ordre polític, perquè el Tractat de la Comunitat del Carbó i l'Acer, com el Tractat de Roma, afectava sis països europeus i hi havia la preocupació de dividir Europa en dos.
Comunità carbone acciaio, come il Trattato di Roma, riguardava sei paesi della e dell'Europa e quindi c'era la preoccupazione che si dividesse l'Europa in due. Era una preocupació política molt seriosa.
Era una preocupació política molt seriosa. Hi havia una oposició, una hostilitat de molts països europeus a aquesta iniciativa. Després hi havia una preocupació d'ordre econòmic.
Le economie dei paesi europei erano ancora fragili.
Les economies dels països europeus encara eren fràgils després de la guerra i era un problema per a moltes empreses llançar-se a una aventura de competència que penalitzaria a les més dèbils. Després de la Segona Guerra Mundial, totes les nostres empreses es van recuperar gràcies al proteccionisme, les taxes duaneres, les tarifes externes que impedien l'entrada de productes d'altres països i a l'assistencialisme de l'Estat que protegia les empreses.
A una parte, cioè le dazi doganali, le tariffe esterne che impedivano l'entrata di prodotti di altri paesi e con l'assistenzialismo da parte dello Stato che aiutava le imprese a svilupparsi, creando un mercato comune, evidentemente l'una...
Creant un mercat comú s'acabaria amb aquests privilegis i, per tant, les empreses estaven preocupades d'aquesta confrontació amb les empreses d'altres països i, paradoxalment, són preocupacions com les que tenim actualment, quan parlem de fer la moneda única europea.
Quindi le preoccupazioni c'erano. Paradossalmente sono preoccupazioni analoghe a quelle che abbiamo oggi quando vogliamo fare la moneta unica europea.
Però si bé la voluntat política hi era ja des del primer moment, es van posar de manifest els interessos econòmics i la confrontació entre el nord i el sud d'Europa.
I settori più discussi erano l'agricoltura. Lei deve ricordare che a quel tempo
El sector més discutit va ser l'agricultura. En aquell temps, l'agricultura europea era molt diferent a la d'avui en dia. Primera, perquè Europa era importadora de productes agrícoles. Tot el contrari del que passa ara. Ara tenim excés de producció de llet, de vi, de cereals, mentre que aleshores hi havia pobresa i la política consistia en estimular la producció.
Abbiamo eccesso di produzione di latte, per esempio. Abbiamo eccesso di produzione di vino, eccesso di produzione di grano. Mentre a quel tempo avevamo penuria. Quindi la politica di quel tempo era volta a stimolare la produzione. I paesi europei a quel tempo si dividevano, se vuole, in due grandi categorie.
Els països europeus es dividien en dues grans categories. Els que tenien una renda agrícola molt important, sobretot els meridionals, com Itàlia, una part de França, una part d'Alemanya, i els que tenien una agricultura més moderna. Va ser una confrontació entre aquests dos tipus d'economia agrícola i es va aconseguir un acord gràcies a la bona voluntat dels francesos i alemanys que van fer de punt d'equilibri entre les exigències del sud i les del nord.
Il settore agricolo fu quello più discusso. Si raggiunse un accordo soprattutto grazie alla buona volontà dei francesi e dei tedeschi, che fecero un po', come direi, da bilancia fra le esigenze del sud e quelle del nord.
A nivell ideològic, el projecte europeu despertava recels. Hi havia qui ho vinculava amb una voluntat dels Estats Units de refer el que seria el seu principal mercat comercial durant molts anys i alhora reforçar el mur de contenció del comunisme.